Benvinguts a la tertúlia, un dia més, aquesta tertúlia del 2 d'octubre, aquí a la cadena Pirenaica. I, evidentment, perquè tenim l'Enric Fontbernat, jo ho dic per tots aquells que potser els sorprèn, diuen, i aquest paio, què fot aquí? Digui, fer la tertúlia. Perquè és que l'Enric Fontbernat està de viatge de noces. I, clar, lògicament, doncs, algú ha de fer-la. Li van dir a la Candela i va dir no. Li van dir a la Iman i va dir no. Li van dir al Sergi i diu no, jo sóc tècnic. I, bueno, no hi havia ni... I m'ho van dir a mi...
T'ha tocat.
Sí, m'ha tocat. Ah. Estic molt content perquè, bueno, m'ho estic passant molt bé.
I ja et va, això.
A mi m'agrada, sí. Saps què passa? Que m'agrada molt el micròfon.
Pues ja
jo és que, escolta, estic enamorat del micròfon, no? Doncs estic molt content, deia, perquè... Bueno, a banda de que aquests dies que estic fent les tertúlies em donen la possibilitat, doncs, de recuperar, doncs, vells coneguts, com dic jo, opinaires, eh? I avui especialment perquè, per exemple, tinc el Josep Maria Mangot, que a més des de l'estiu no ens veiem, no. Almenys aquí a l'estudi.
No, potser ens hem vist pel carrer.
Pel carrer sí.
Sí, però pel carrer, a l'estudi
sí.
No.
Sí,
no.
Jo ens vam trobar no fa gaire, que demanava caritat.
Però ben trobats, va. Sí.
I també tinc l'Enric Sorribas. Enric, hola.
Què tal? Bon dia, bona tarda. Estem ja a aquella hora...
Bueno, tu ja sí, t'hi vis, ja, tu, i ell, com ve sí, el sí. Tema de la tertúlia de les pilotes. Ah. Parlant de la tertúlia de les pilotes, avui també hem de parlar d'aquest conflicte que tenim amb el tema futbolístic aquí, que és un tema d'autèntiques pilotes, també. Un follon d'aquells impressionants. Jo crec que podríem començar, si us sembla, per aquí, i perquè és, a més, el que ve a tots els diaris, les emissores de ràdio, suposo que la televisió també, aquest caos espectacular que hi ha al voltant del futbol. No sé, començo per l'Enric.
Deixa'm fer una pregunta, només.
Sí.
Quants equips de futbol tenim aquí a Andorra?
Home, equips de futbol, bastants, no?
Molts.
Molts,
quants?
No?
Molts, no sé. Però, home, teníeu d'allà primera i segona divisió, mínim. Això, diguem-ne, a futbol 11. I li afegim el de futbol sala, podem estar parlant de que hi ha, no sé, però, fotre igual 40 equips, o 30, entre 30 i 40 equips.
Sí. Sí.
Ara entenc lo dels 900, doncs.
Sí. No. A més, clar, aquest problema que ara comentarem, doncs, afecta ja no única i exclusivament els equips de primera, segona divisió, sinó també el futbol sala. També, atenció, afecta...
El futbol femení, no?
Tot arreu.
La federació de futbol hi té mà, o gestiona o se n'encarrega.
Evident.
Gràcies per la informació.
No, perquè, i a més,
com podeu veure, soc molt llec.
Escolta, i a més, uns 2.000 infants es queden sense competir durant el cap de setmana. Estem parlant de 2.000 nanos, sí. 2.000 infants.
Déu, o sigui,
sí, clar, és un tema, doncs, bueno, com ja diu bé el diari d'Andorra, és un autèntic caos al futbol, cosa que no havia passat absolutament mai. A banda d'això, doncs, hi ha un altre problema, i és que aquí el Futbol Club Andorra, que juga aquí a l'estadi de la Federació Andorrana de Futbol, aquí en Camp, molt a prop d'on fem el programa, doncs, clar, com han clausurat el camp, doncs el Futbol Club Andorra dissabte no pot, en principi, jugar contra el Leganés, que és l'equip que visitarà o hauria de visitar, doncs, el camp de l'Andorra, perquè el camp està clausurat i, per tant, no podrà jugar si no hi ha un canvi en les properes hores.
Bueno, ara explica què passa, tu ho saps?
Hòstia, per a mi.
No,
aviam, aquí el conflicte està en el famós tema dels cupos d'immigrants o de gent autoritzada a treballar al país, que, com ja sabeu, doncs ja portem una temporada que estem fora de cupo, i aleshores això ha suposat que la majoria de futbolistes estan dins d'aquest entorn de següent cupo. Aleshores, doncs, hi havia un acord, segons comenta una part, en què es mantindrien les condicions de l'any anterior, i quan s'obrís el cupo, doncs, es podria inscriure tothom que complís unes determinades condicions. i el que sembla és que s'han canviat alguna d'aquestes premisses inicials que s'havien preacordat, i un exemple és que s'ha passat de 4 anys de, sí, de currículum, per dir-ho així,
de currículum, a 6 anys de professionalitat,
no? Sí. I això doncs genera doncs que hi hagi molta gent que estigui, que s'hagi quedat fora d'aquest entorn, clar, quan ja estava no entrenant o fent coses. Se li afegeix que per lo vist, em sembla que va ser ahir, hi va haver una, la paraula no sé com diu el dia, no sé si diu redada o una...
Ah, sí, una redada.
Ah, sí, sí, sí. Això bueno, sí que ho va vaig veure. Sí.
És que va haver una... o sigui, una denúncia, i la policia doncs va començar a investigar el tema, i aleshores doncs van trobar que 10 jugadors, 10 en principi, estaven, diguem-ne, totalment indocumentats, sense papers, sense absolutament res. Clar, que també dius, hòstia, sou ben tontos, en perdó, perquè clar, vull dir, ho va trobar això la policia, i tot això encara doncs ha incrementat aquesta problemàtica, no?
Sí, aleshores, no? I de tot això, pues, d'això com dic que fa por, no? Aleshores, la federació, doncs, el que ha dit és que ja que s'han incomplert els terminis o els pactes o el que s'havia acordat, doncs, ho ha aturat tot, tot el que penja de la federació, i això implica, doncs, qualsevol...
Fet una vaga general.
Correcte. De tot allò que vincula el futbol andorrà. I això afecta a nivell professional el Futbol Club Andorra, perquè l'estadi on juga, un tema d'estadi, juga és a l'estadi de la federació, amb el qual la federació ha clausurat tots els estadis i totes les pistes i tots els pavellons i tot allà on hi hagi
futbol,
i això ha deixat penjats doncs, aquests 2.000 nens que tenien futbol aquest cap de setmana. En principi, la lliga que havia de començar aquest cap de setmana, evidentment no comença perquè no s'ha pogut inscriure pràcticament ningú, i bé, i anem sumant.
Bé, que és cert que el país aparentment té un problema de que ha entrat molta gent en els últims anys, en els últims temps, però clar, jo el que sempre em pregunto és si hi ha gent que entra, deu ser perquè algú la necessita o la sol·licita. D'acord que hi ha gent que ve a l'aventura perquè alguns ja hi han estat, altres pensen aviam si cuela, això també passa, però per la gent que arriba a l'aventura, jo crec que el 90 o 95% de gent que ve o amb un precontracte o ve dirigit a algun lloc determinat. Vull dir, que el país ha crescut i que a determinada gent li fa por això, bueno, jo al final totes les poblacions creixen. Catalunya, des de en menys de 20 anys, ha crescut de 2 milions de persones. No, és que d'aquests 2 milions n'hi ha 700.000 o 800.000 que són immigrants. I... aviam, fem la llista aquí a Andorra i veiem quan treus els emigrants. Jo sóc emigrant.
I
tu també.
I tu també. Els tres.
Vull dir que el fet que portem aquí 50 anys no implica que en origen som immigrants. Sí, sí. És un país que s'ha fet. Anava a dir a costelles, però bueno, és igual. A costa dels immigrants o gràcies a l'energia dels immigrants. Què ens està passant? No ho sé. Vull dir, per una banda, imagino que sí que hem tingut tot un repunt important de gent que ve a amagar-se aquí. Quan dic amagar-se, havia sol·licitud de, diguéssim, de residència fiscal. O sigui, hem passat de ser un país que era un país que estava a la llista dels paraïsos fiscals, ara hem passat a ser un refugi d'evasors fiscals. És a dir, nosaltres no som un paradís fiscal, però molta de la gent que tenim aquí són evasors. No?
Sí, sí.
Llavors, clar, aquests teòricament són benvinguts perquè porten diners i compren coses i tot plegat, però el que ve a treballar a servir-te el cafè, aquest, doncs se l'ha d'assenyalar amb el dit. No? Yeah.
A mi que de, tota, diguin... de tota manera, Mancot, et dic una cosa. Això de que vinguin la gent que té calés, les fortunes, i comprin i tal, també hi ha una conseqüència, i és que, hòstia, s'està venent el país.
Bueno, ja fa
ens
dies,
estem venent...
No, se l'estan venent.
O l'estan venent, exacte. Bueno, jo no venc res, però...
Ja fa dies,
sí,
això.
Però ja fa temps d'això.
Ja fa dies.
Això ho hem parat moltes vegades, i tu saps que jo fa anys... Jo porto 19 anys al país, eh? O sigui, jo estic ja podem aquell impàs de...
Déu-n'hi-do,
Sí, però jo sempre, quan vaig començar al país i veient, doncs, aprens o intentes veure el que hi ha, no? I la sensació que m'ha donat sempre és que hi ha hagut un... O sigui, no hi ha hagut un objectiu clar de què volem que sigui Andorra.
El meu aforisme sempre és aquest país no sap el que vol ser quan sigui gran.
I aleshores, clar,
fa dies que el dic.
Jo sempre he dit allò de... Jo deia això de... No sap què vol ser quan sigui gran. No, jo deia, clar, dic... Volem ser Lloret?
Bueno, ja ho som.
Volem ser Mònaco?
No, el que no, podem no ho
ser
serem mai.
El que no podem ser és l'híbrid. O sigui, no. El mix aquest de tenir gent com a Lloret. Però volem el turista de Mònaco o no? El turista de Mònaco i el turista de Lloret són incompatibles.
Incompatibles.
Aleshores, clar. Si vull Mònaco, que és un escenari...
I ens agradaria.
Ara vol dir que a partir d'aquí limites la immigració perquè la que vols ha de ser molt qualificada. Perquè és un tio que ha de parlar 3 o 4 idiomes...
I se l'ha de pagar bé.
No, per això, sí, però perquè una cosa porta l'altra. Sí, és a dir, sí, aleshores, tot el país el que fa és pujar 1, 2, 3 o 4 esglaons. Tot. I aleshores, hem de ser conscients que igual doncs dels 90.000 o 80 i molts que som, doncs igual sobrem o sobren, no ho sé, perquè volen posar en aquest pack, no ho sé, 20.000 o 15.000 o 30.000, no sé, els que no hi han de ser. Perquè, però, o sigui, no és que no hi hagin de ser, és que no hi poden ser, que és diferent. Ara, si volem el que tenim ara, que és tot un revolutum i tot el que hi ha, el model és aquest. I per què? Perquè aquest model implica que hi ha el que és hipermegaqualificat, tens el youtuber que no es mou de casa seva...
Que no sé si és molt qualificat.
No, correcte. No, per dir, no, però això te la separava. Sí, però... El que no vindrà serà la gran fortuna que tenim a Mònaco, aquí no vindrà perquè és incompatible. Però, com hem baixat aquest esglaó, tot això que hi ha requereix uns serveis. I com aquí no estem capacitats o disposats a pagar qualificat, vale? És a dir, qualificat vull dir, amb tot el carinyo, que quan vas a pistes, el tio vagi ben vestit i et parli en anglès, en francès, o en alemany, o en rus, l'idioma que toqui, i no passin coses com passen, perquè... és una altra història, i el cambrer segurament et vindrà amb perifollat de dalt a baix i vindrà amb un traje i et parlarà i serà... Tot això té un cost, i això es paga. Però és als dos costats, eh? És a dir, el client pagarà més, però tu li pagaràs més al tio. El que no farà serà que el client pagui més i continuar tenint un tio hipermega qualificat a sous bàsics. Això és impossible. Aleshores, clar, mentre no definim què volem... Estem en tierra de nadie.
Ja, però hi ha una cosa que...
Jo, de totes maneres, et diré una cosa que... jo crec que tenim un problema molt seriós, que és el curtplacisme. És a dir, un cap de govern té 4 anys de legislatura i amb una mica de sort en té 8. Val? Si fem un anàlisi de com funciona la vida, una persona que entra amb un càrrec nou, encara que porti temps a la política, trigarà entre 1 i 2 anys a que la màquina... pròpia li funcioni. I quan la màquina està una mica engreixada, plega. Llavors, si té la sort de ser reelegit, té una oportunitat. Però un cop s'acaba això, és una mica allò de que ja us ho fareu. M'entens? No hi ha temps d'argumentar. Jo he viscut aquí diversos invents. A l'Andorra 2020, el no sé què... O sigui, intents de planificar n'hi han hagut, però el que n'hi ha hagut ha sigut voluntat de posar-ho en marxa. M'entens? Llavors fem la gran moguda, paguem uns diners amb uns assessors que ens cobren uns diners fantàstics per fer uns plans extraordinaris, però ningú té la facultat, ni la paciència, ni la constància de posar-ho en pràctica. I això hauria de funcionar entre cometes sol. O sigui, hi ha un pla director que, independentment de qui estés de cap d'estat o de qui estés de carteres ministerials, es anés executant pas a pas. Tenim una dissort. Som el sur. I el sur no planifica. El sur improvisa sistemàticament. Llavors, doncs, tenim un problema.
Sí, però això, i aquí t'hi afegiria un altre punt, que això també... Al final, tinc sensació de que sóc la bola cebolleta perquè reconec que em vaig repetint. Però, i coincideixo el 100% amb el que dius tu, eh? És a dir, al final, el polític té un termini de 4-8 anys, el millor escenari, la seva... diguem-ne, el seu últim objectiu és mantenir-se en el càrrec, perquè per això estàs. Per tant, vol dir que normalment...
Hi ha exemples, eh?
Per això. Normalment, en els primers anys de legislatura fas per sortir reelegit i després dels altres 4, doncs...
Per situar-te.
No, i després ja vas a fondo, perquè com ja saps que no tornaràs, eh? I la gent el tens amb el tram i amb els altres barbaritats que corren pel món. Clar, què vol dir? Que al final, el professional... que és aquest pla director, que és el que hauria d'executar aquest pla director, independentment de qui estigués...
El mando?
No hi és. Per què? Perquè tu poses un tio que és amic teu, o t'ajuda tu, o és el teu assessor, utilitzem el concepte que vulguem, sí. I fa el que tu li estàs dient. Ara, jo sempre he parlat de que a mi m'agradaria que la política, per se, fos professional. Professional vol dir que el tio que porta un país fos el tio més ben pagat del país. Bàsicament perquè és el que porta, en aquest cas, el producte interior brut més gran del país, perquè és tot teu, vull dir, gestiones, en aquest cas, Andorra, 90.000 persones, però la Generalitat serien 8 milions i Espanya són 50 milions. És a dir, aquest tio ha de ser més ben pagat de la seva zona, segur.
I probablement el més ben preparat.
Sí, correcte. Sí, però una cosa portaria a l'altra. És a dir, aleshores... No, home, si agafes un professional, si agafes un professional que sap que guanyarà molts calés, però que si s'equivoca o fot mala caixa, que és un altre clàssic, sobretot en els països del sud, li caurà un paquet. Això fa que estiguis preparat, que siguis molt net, perquè aviam, tornem a lo de sempre, si jo estic cobrant, no sé, és igual, posem una burrada, ja, 10 milions d'euros per any, escolti, jo després de 8 anys, perquè tindré dues legislatures, n'hauré guanyat 80. No cal que vostè m'invingui amb 4 cacauets i un paquet de pipes, una bossa de pipes, a que faci la carretera per la dreta o per l'esquerra. No, escolti, jo estic per damunt d'això. Perquè una cosa em vingui un tio i em digui, no, és que li donaré 2.000 milions, no? Si no me'ls podràs pagar, si jo que el tio m'és ben pagat.
No. Sí, no, estic d'acord. Estic d'acord, però llavors falla una mica el tema de que normalment cada nou governant o cada persona que arriba a un determinat càrrec s'ha de rodejar de la seva legió, dels seus centurions. I aquest és el problema greu que tenim. O sigui, aquí a Andorra, quan jo vaig arribar, al Comú d'Andorra, per exemple, hi havia el cònsol i un secretari, que era l'únic que tenia sou. I evidentment no era ni molt menys el que avui en dia diguéssim estan gestionant, no? Però el cònsol només cobrava quan signava un decret, si no, no cobrava, perquè ho feia doncs, a més de la feina que tenia, no? Tot això, evidentment, el país ha evolucionat en molts aspectes, ha crescut i ens hem acostumat a viure en un país molt civilitzat, entre cometes, no? Volem els carrers nets, volem els jardins cuidats, volem tota una sèrie de coses, que això té un cost, evidentment, no? Però l'ideal seria que determinats càrrecs no fossin polítics, fossin professionals, com dius tu. És a dir, jo posaré el meu ministre, molt bé, però el que tens al darrere és un secretari d'Estat que realment et pot donar lliçons del dret i del revés. Això no es produeix, perquè cada vegada com es posen tota una sèrie de gent... que llavors passa el que passa, no? Que bueno, doncs alguns funcionen i d'altres no. Però bueno, vull dir, és que això és un problema que jo crec que és extrapolable pràcticament, diria que tota Europa. O sigui, tot el que és democràcia, desgraciadament, aquest és el punt dèbil de la democràcia. Com Churchill deia que era el menys pitjor dels sistemes, sí. Perquè era conscient que de perfecte no ho era, no? En el moment en què tu... o sigui, el ciutadà de peu té només... un vot, o sigui, una creu cada 4 anys. Si està emprenyat, si s'ha barallat amb la dona, si ha perdut el Barça, igual vota per el que no toca. I passa coses com estan passant. Sí. No voten a favor d'aquest, voten contra d'aquell, perquè aquí a Andorra, per desgràcia o per sort, tot és molt, molt proper. I les antipaties personals o les rencilles, per dir d'alguna manera, hi són. Llavors, esclar...
Aquí a Andorra, aquí a Andorra és allò de pocs i malavinguts.
És un dels
problemes que té aquest país.
Però fixem-nos el que tenim ara a Europa, i parlem ja, no sé, a Anglaterra, no? El Regne Unit. Amb 4 anys, quants en porten de primers ministres?
Varios, bastants, sí.
Itàlia. Carinyo, Meloni, companyia, un festival. França,
ja no diguem.
No en parlem. Espanya. Sánchez, Feijóo... Per tant, vol dir que és tal com dius tu, és un problema que és molt greu, molt greu.
Però molt generalitzat.
Molt generalitzat, perquè al final és la perversió del propi sistema, no?
Ni més ni menys.
Jo avui ho comentava en una conversa i deia, clar, és la típica, aquella, la paradoxa del llençol, no? Que el llençol és curt. És a dir, si t'hi vas molt cap amunt... peus queden,
els peus.
I si no, és la cara. Doncs això és el mateix que passa amb la democràcia. La democràcia té moltes coses bones, moltes, no? Churchill, però és que les que té dolentes també les té de la sala d'un campanar. I anem a l'absurd, no? Com dius tu, cada 4 anys vota un tio... Clar, i llavors entrem a la següent derivada, que això, almenys a Grècia, això ho feien bé, no? L'origen de la democràcia. Ostres, igual que les opinions, tothom té dret a tenir una, però no totes són igual de respectables, no? Doncs el vot, jo crec, passa el mateix. I jo exigiria que qui vota tingués un mínim de coneixement.
Això és el que diu el meu net del mig i l'hem tillat tots de feixista.
Això ho diu molta gent, eh?
Sí, sí, diu, no, un tio que vota té que tindre responsabilitat, coneixement, implicació i tal, sinó que no voti.
Correcte, sí.
I com ho determines? Fent un test?
No, però mira, jo per exemple...
El problema és com ho apliques, ja hi podem estar d'acord.
No, però jo què et dic? Jo no estic dient que hagis de ser universitari.
No,
però que et digues...
Simplement que tindre criteri.
I almenys conèixer una miqueta la situació actual. No demano res més. I et dic, i vota extrema dreta, extrema esquerra, al mig, se me'n refot.
El que tu creguis.
Però que tinguis una miqueta de coneixement, perquè avui en dia jo parlo amb determinada gent, i alguns són joves, que és que no tenen ni punyetera idea. I el problema és que aquesta gent, i el problema, o la causa és que aquesta gent també vota. I aquests poden votar per impuls perquè va passar a Espanya, va sortir aquell paio que era youtuber i va anar al Parlament Europeu, tu.
Ah, sí?
Un tio que va fer una campanya per YouTube que després ha acabat fotent mala caixa i no sé si l'han sancionat.
La fiesta, s'acabó la fiesta.
Sí, no? S'acabó la fiesta. I dius,
sí.
Escolti, que això és com quan Espanya...
És la perversió de la democràcia.
Per això t'estic dient que el que té dolent és això. Espanya va enviar el Chiquili 4 Eurovision.
Sí, sí.
Que no passa res.
Sí, sí, sí.
Però que aquest és el problema de la democràcia. Que moltes vegades, si te la prens pel pitu del sereno, el resultat és el que és. I després l'has de patxugar 4 anys. Eh?
Sí, sí.
I després ens queixem de que hi hagi aquest efecte acordeón, no? De que, ostres, ara estem tornant als extrems. Però si això va passar fa 40 anys o fa 60 anys, i és exactament el mateix model. Però per què? Com estem... Tenim mala memòria.
Molt mala memòria.
I després, el que dic, aquest passotisme de com tot és el mateix, se me'n refot. No. Tot s'assembla, però és que no tot és el mateix. Però al final...
Hi ha també un altre problema, sota el meu punt de vista, que és que... estem en mans d'uns sistemes que ens envolten que generen una quantitat de porqueria informativa tremenda. Avui en dia és molt difícil, a vegades, si no és un medi que tu, diguéssim, que està establert, que està organitzat, vull dir, i tot i amb així, tots els medis al darrere tenen capital, un capital determinat, i per tant tenen una ideologia... Vull dir, és que acabes que tot el que corre per les xarxes, els digitals i tot això, és veritat. Bueno, no sé si heu vist avui aquest dematí, em sembla que era el president del Congrés americà, una persona que estan dificultant el tema dels pressupostos i tot, per això s'ha fet el tancament de l'administració, i el senyor Trump li ha penjat un vídeo en el qual es veia aquest tio fent un discurs i al darrere li sortien quatre mariachis que eren la cara del Trump tocant la guitarra i tot, i trompetes, i fent-lo callar pràcticament.
Yeah.
No? Que dius, bueno, i llavors surt el vicepresident i diu, no, home, això és una broma,
yeah.
I és que el nostre president és un cachondo. Perdón.
Bueno,
doncs estem aquí.
Lo del Trump...
No saps per on t'agafar.
I d'altres, no? Sí, perquè vull dir, aquest tio cada vegada és un xou, aquest tio. Vull dir, és que a més no te'l pots prendre seriosament de cap de les maneres.
Sí, però té el botó.
Sí.
Sí, sí. No, evident.
El discurs de l'altre dia, les forces armades posen els pèls de punta.
Sí, sí, sí. No.
Cuidado, eh?
Però aquí hi ha dos coses que... Una és prèvia i l'altra és posterior. La prèvia és aquest senyor, després del que va fer... ha tornat a sortir escollit.
Sí.
Per tant, anem a aquell punt de que hi ha algú, i en aquest cas
molts
que es creuen aquest discurs.
Sí.
I això és molt perillós. Però aquesta és la prèvia que dèiem abans, de que, escolti, realment tothom té la capacitat de posar el d'allò, sí, però té el coneixement per votar una cosa o votar l'altra. Això ja és molt perillós. A part d'aquest senyor, avui és blanc, demà és negre, demà passat no sé el color que és. Però anem a la segona, que és el que comentava ell. Sembla ser que, almenys per les aparences de l'exèrcit que estava allà, dels càrrecs, aquest discurs el van passar per la
ràdio. Forro, no? Sí.
Perquè aquest senyor està generant un conflicte intern, pot generar un conflicte intern dient que les ciutats demòcrates poden ser un camp d'entrenament perquè... Escolti, vostè sap el que està dient?
Sí, sí.
I que les ciutats aquestes s'ha d'enviar a la Guàrdia Nacional i s'ha d'enviar a l'exèrcit. Escolti...
És que Enric, no té mesura.
Però torno a dir-te...
Que majoria, creu.
Majoria, Estats Units, controla el Senat,
sí, no,
i fot
sí.
El que li surt del pap. Això és molt perillós, però és que això és aplicable. En aquest cas, això, en una democràcia, després tenen l'altre extrem, que el tenen a l'altre costat, que és el senyor Putin, que també és una altra historieta, que també... Però dic que és molt perillós en l'entorn en el que ens estem movent, i per això et deia, i anant al que deia el teu net, mitjà, no? De que jo me'n vaig a lo que és l'origen de la democràcia, no? L'origen de la democràcia grega. Escolti, vostè per poder votar...
Però no votaven tots, eh?
Per això. No, no. No, però votant els ciutadans.
Quan parlem de la democràcia, sí, però, la democràcia grega...
No, sí, però, bueno, però votant els
ciutadans.
Votaven
els ciutadans. Sí, sí.
I, escolti, igual que aquí. Jo aquí a Andorra jo no puc votar perquè em falta...
Un any.
Sí, d'acord? Jo sí, d'acord que no voto. No, crec que amb alguna cosa hauria de votar. Però com a ciutadà tindria dret a votar, oi? Un cop fos... Escolti, pues, a partir d'aquí... De la mateixa manera que per treballar la meva feina a mi he hagut de passar uns exàmens i he hagut de fer una cosa, escolti, 10 preguntes de l'actualitat. 10. Escolti, vostè sap el que està passant a Palestina? Sí, no. No la teva opinió, se me'n refot. Vostè sap el que està passant a Ucrània? Sí. Vostè sap el que està passant a Groenlàndia? Sí. Vostè sap el que... Coses bàsiques. I Andorra, evidentment, perquè estem parlant de casa. Escolti, vostè sap ara que aquest conflicte... Sí. 10 preguntes. I que no desenvolupar i que m'escriu. No, un mínim. I si vostè no passa aquest mínim, escolti, pues amb tot el carinyo, a la propera vostè tornarà a examinar, però aquestes no vota. Mm. Perquè després, el que dic, aquest vot té una conseqüència que durant 4 anys pots estar en mans d'un paio...
Amb 52 cadires de Vox, no és fàcil de dir, sí, una gent que defensa un ideari, però... per defensar un ideari totalment franquista.
Evidentment, però també ens hauríem de plantejar el per què passa això. És a dir, el per què Vox està...
Perquè la dreta, la dreta espanyola no funciona en absolut.
Bueno, dir, no, però clar, però, sí, però... Mira, per exemple, a Catalunya, ara mateix, la Sílvia
Urriols.
Es veu que bueno, estan ja acollonits els de Junts, vaja, tots, perquè pot haver, doncs, sí, això, una... Bueno, la podem tenir pues, amb un fotimer de sí, però... d'escons al Parlament català, no?
Però, ja,
però bueno, la pregunta és per què la gent, o molta gent, se'n va als extrems?
Sí, però és l'efecte pèndol. Primera, perquè el populisme, i tornem al mateix, com no analitzes la base, tu et quedes amb el que et dona una solució que tu creus que és la bona. Escolti, no més immigrants, tots hauran de tenir no sé què i tot fora. Si a tu realment això és el problema... i veus que no et donen solució, i algú diu i si t'ocupen la casa teva vindrem amb un bazooka i els fotré fora en un minut. Com a mi m'han ocupat casa meva, hosti, pues, la reacció aquesta és la fàcil. Val?
No, però no, és la que utilitzen.
Per això, perquè la gent no va més enllà. Aquí també tinguem en compte una altra cosa, i parlant de la dreta espanyola, que és un cas flagrant, però si és aplicable, si us hi fixeu, és aplicable a Alemanya, és aplicable a Itàlia, és aplicable...
Sí, perquè tots han pujat, tots aquests sí, però, partits.
Però l'extrema dreta ha existit sempre.
Sí, no sí abans... era molt més continguda.
Sí,
però no me'n recordo l'època del Blas Piñar.
Però no oblidem que el Blas Piñar d'alguna manera es va integrar amb el,
Fuerza Nueva, no?
amb el PP. Fuerza Nueva, recordo sí. que
després
era, l'època era...
va ser Fuerza Nueva sí. i després va ser PP.
PP sí. I després va ser AP, PDP i UEL, si us en recordeu, a l'època. Sí, sí. El senyor Fraga Iribarne i companyia. L'extrema dreta sempre ha estat allà dins. Si recordeu, hi havia aquells moviments, i l'exemple molt clar és Aznar. Mm. Aznar, en la primera etapa, semblava...
demòcrata.
Demòcrata liberal, en aquell punt, i després va acabar sent, bueno, crec que és un tio ranci, com ell.
No porta la camisa blava perquè no està de moda.
I ja va muntar la faix, va muntar tota aquesta cultura. Això és l'extrema dreta, i quan l'extrema dreta, diguem-ne, decideix sortir al carrer, creant el partit, en aquest cas és Vox, ex-PP...
Sí, home,
I tot el que penja és ex-PP,
sí, home.
Aquella Ortega Smith, sí. aquella...
Bueno. A mi em fa molta gràcia el català, perquè és català negre sí. i es diu Garriga.
Ah, sí, de Sant Cugat, el Garriga. Sí, bueno, sí, però... I a més és la mà dreta del...
Sí, sí, però del,
com es diu,
és com una...
El de Vox,
sí, a l'Abascal.
És la com una incongruència total.
És una cosa tremenda.
Sí, bueno, però... I que també hi hagi dones allà que els diuen de tot menys guapes... Bueno, al final...
Però moltes han fotut el camp, eh?
Sí, però la meva sorpresa continua estant aquí, és a dir, si tu realment analitzes el que diuen, perquè jo tinc a vegades la mania d'intentar...
Adivinar el que adivinar, diuen. No? Esbrinar
això. Sí, sí. I penses, ostres, si tu llegeixes allò que, entre cometes, portat a l'extrem, és allò de tu en la cocina, que te la voy a hacer grande para que estés cómoda. No, el missatge... Yeah. A un punt és aquest yeah. I no podràs avortar i no vas fer un debat, escolti, hòstia, té molt seguiment. Trump va guanyar les primeres eleccions amb la majoria del vot femení, un tio que havia tingut problemes de
tot,
no sé, exactament, però és que en vídeos una actriu porno que el va denunciar alguns missatges gravats dient i haré esto i al final pensa, bueno, o la gent no escolta o la gent relativitza o realment la gent no té ni punyetera idea.
Bueno, i, bueno, aquest, també, i aquestes també, segones perdona, eleccions el van votar molts immigrants.
Els llatins?
Molts llatins. Molt, i ara resulta que els caça, perquè està enviant a caçar-los.
Sí, però el missatge que va donar quin era? Perquè la gent no va més enllà. Prohibirem que vinguin més immigrants, ho prohibirem, i així és que esteu aquí,
us podreu reformar.
I tu penses, ostres, no, jo ja estic aquí, que ve per darrere que et bombin. Sí. El problema és que, no sé qui va fer aquella famosa frase, no? L'època aquesta de, van venir a buscar el meu veí perquè era gay, com jo no era gay, no va passar res, van venir el meu veí que era comunista, no era comunista, i al final el dia em van venir a buscar a mi, no havia ningú que em defensés, no? Aquest és el mateix missatge, és a dir, ens hem tornat tan individualistes en aquest punt, que no mirem més enllà, i l'impacte al final és molt gran. I estem en mans de bueno, podem estar en mans, no? Perquè Europa s'està veient com Àustria ha tingut aquest problema, Alemanya té aquest problema, són la segona força més votada, eh? En algun cas són inclús la primera. Mm-hmm. Itàlia, a França, la Marine Le Pen... És a dir, tot això ha existit sempre i se saben aprofitar molt bé de la insatisfacció general perquè el sistema no dona per més. I aleshores, si tu ets capaç de furgar la ferida, eh? Allò de posar el ditet, pues, sí, la solució fàcil hi és. Eh? Mm.
No sé. Bueno, estem, ho tenim una mica fotut.
Fixa't tu que ho tenim molt fotut. Una mica no, ho tenim molt fotut. El que passa és que bueno, aquí encara són petitons.
Aviam, són petitets. Tingues present que Europa és molt petit ara.
Bueno, sí.
Tingues present que Europa és molt petita. Bueno, Andorra només té un avantatge que no té aeroport.
No, però s'ha demostrat. Eh? Bueno, vull dir, la importància a nivell del món, el que és Europa, o sigui, no, és... amb perdó diré, no, però... hem fet i estem fent el préssec.
Bueno, però perquè Europa és un fake.
No, és que, no sé el que serà Europa, però... Tio,
no, Europa és un fake.
No comptem per res, vull dir.
No comptem per res perquè és que mai hem volgut comptar per res. És a dir,
hem viscut molt tranquils, oi?
Hem viscut enganyats, que és una altra història. És a dir, als Estats Units tots tenim clar que si tu aixeques la bandereta sortiran, no sé, 500 milions d'americans i aniran darrere la bandereta. Això ho tenim clar. Vull dir, seran de demòcrates o republicans, però darrere la bandereta com el flautista de Hamelin. I aniran tots.
Aquí han d'aixecar 12 banderes.
Sí, però...
Tots.
No, correcte.
Tots són patriotes.
Sí, aquest és el problema.
I però del seu tros...
Sí, correcte. I la meva bandera és més important que la teva. I ara el nord està dient que el sud ajudi perquè hi ha els drons. I el sud et diu, hòstia, i quan jo volia que m'ajudessis pels problemes econòmics o l'immigració, m'has dit que no. Bueno, però ara és diferent. No. Si aquest és el problema, que Europa com a tal...
No ha existit mai. Ha sigut un conglomerat econòmic perquè els hi convenia lo del mercat lliure, però realment no hem sabut superar la història.
Rai.
Els anglesos continuen sent anglesos, els francesos continuen sent francesos, i això és el lastre que porta Europa. Mm-hmm. I és un lastre, o sigui, no ens sentim europeus. Som europeus de més a més. És que jo que sempre dic que sóc català en lloc de dir que sóc el que sóc.
Sí.
Al final acabat dient que sóc català de passaport andorrà, que és una definició bastant clara del que sóc. No?
Sí.
Però vull dir, hi ha aquest problema de la consciència nacional que ells la tenen tot en un paquet, i els russos no ho sé, perquè com que no ho sabem el que passa allà, però nosaltres tenim aquest problema. I aquest problema és molt seriós, perquè això ha dificultat que les coses vagin. O sigui, els alemans fabriquen els cotxes molt bé i el resto d'Europa no. I ja en parlem-ne, eh? Mm-hmm. Perquè, escolta'm, jo cada vegada veig que... Jo l'altre dia feia un manifest que deia és l'últim cotxe alemany que tindré, no en vull més. Perquè també fallen, també s'espatllen, i a més són caríssims de mantenir, saps?
Com, és
sí,
normal.
Però és això, però com no hem estat capaços de solventar la història, i la història no és la Primera Guerra Mundial, eh?
No,
la història
no,
ve,
la història ve del segle XV,
clar. Vull dir, la Primera Guerra Mundial és un tema així entre família, eh? Sí, tenen els quatre cosins i surten tots rebotats.
La primera, sobretot.
La primera, sí, la primera. Sí. No, i la segona és la conseqüència de la primera. Perquè això ja ve de l'època de l'imperi austrohúngar, l'imperi espanyol, el francès, l'anglès, tot això. El problema d'Europa és, com tenim aquestes trifulques i tots ens hem, d'alguna manera, viscut èpoques d'autarquia, autarquia vol dir que el meu veí no m'hi parlo o m'ho faig jo i l'altre el deixo, tots hem generat el nostre sistema productiu perquè, al final, a mi em vota el meu. I com jo el que vull és que el meu estigui bé perquè és el que em dona el vot. A mi el que passa a Europa, entre cometes, se me'n refot. I ningú ha volgut cedir aquesta part d'autoritat o de legitimitat o el que vulguis, perquè igual seria tan senzill com dir que no ho sé. Escolti, miri, els del sud que tenen sol es dedicaran a produir
electricitat, per exemple.
I seran el granero d'Europa, eh?
Per exemple.
Mm-hmm. I farem, escolti, tot això es fotrà al sud. I a més serà el sector terciari, perquè a més la gent anirà de vacances aquí, tu. Bueno, pues escolta, i es posem d'acord totes les nacions al sud i no competim, és a dir, i Grècia, Croàcia, Itàlia, Espanya, Portugal, tota aquesta part, tu, escolta, i serem, això, doncs mira, fiesta gorditonera, tu, serem Las Vegas.
Que ja és una mica el que és.
Sí, però també vull competir amb el nord, i el nord també vol competir amb el sud.
Aleshores,
si haguéssim fet unes economies d'escala normals, el que es coneix com economia, el que són les ventajas competitives, que poden ser absolutes o relatives, però tinguéssim això, possiblement, amb el temps, haguéssim esdevingut una mena de conglomerat d'estats, com és els Estats Units, que el dia que aixessin la bandera haguéssim sortit tots a rebato.
Mm.
Però què passa? Però, ara
per,
Hongria...
per això teníem que assumir que els cotxes els fabricaria segons qui, mm-hmm, i els ordinadors els fabricaria segons qui. Però això no és així, perquè cada país batalla per tindre la seva pròpia producció de tot, per l'autarquia que tu deies.
Per això et dic.
I per un tema de prestigi nacional. O sigui, aquí un dels problemes greus que hi ha és el nacionalisme.
Sí, sí.
Ni més ni menys.
Sí, sí. M'entens?
Bueno, nois, és molt bé, Escolta, de
ja
veritat,
estem?
No, pues, és pràcticament com aquell que diu, és que xerreu que no calleu.
No fa publicitat, avui.
Diu la Candela que no.
Que no?
No, bueno. diu que no, que, vale. Que continuamos para bingo. Que,
Vale?
Sí. Bueno, escolta una cosa, volia tocar un tema que, bueno, a mi em sembla una conya marinera, no sé, ho parlava ara fa un moment amb el José Miguel Villarroya, que és el tema de la flotilla.
Ja ho sabia, no comment.
Ja ho sabia, això. Bueno, no, és que no, a més no. També, justament avui, aquí al Diari d'Andorra ja ha avortat el vaixell amb una activista que, andorrana, que no sabem de qui és o qui és, o no, perquè no hi ha ni inicials ni nom.
Protecció de dades.
Protecció de dades, sí. Que es veu que quan passa alguna cosa aquí a Andorra és molt difícil enterar-te a qui li ha passat, perquè és que generalment els mitjans no ho diuen.
No ho expliquen.
No ho expliquen, no? Bueno, ara feia un moment parlava amb el Villarroya, que m'ha dit, diu, mañana estaré en Males Llengües, aquest programa de la primera, i ja lo comentaré. Diu, bueno, què és lo de la flotilla? Dice, una conya marinera... Una
conya marinera.
Tu
l'has dit molt bé.
Sí, sí, una conya marinera. No sé, suposo que compartiu aquesta història, perquè vaya xou...
Jo se'l faré un comentari d'una de les persones que hi ha allà.
Sí.
Bueno, n'hi ha dos. Que
el coneixes?
No. Una és la senyora Greta Thunberg, que amb tot el carinyo crec que està totalment utilitzada. I jo deixaré
des del principi.
Des de l'inici.
Des de l'inici.
I després anem a la que per mi va ser un desastre per Barcelona, que és la senyora Ada Colau.
Ada Colau.
Ja som dos que pensem igual. I el Toni Clapés, tres.
Vale. I la senyora Ada Colau, jo recordo, si recordareu, quan era la senyora alcaldessa de Barcelona,
sí,
quan es feia el Saló de la Infància i la Joventut, hi ha un vídeo que és molt maco, que ella parlava de l'exèrcit espanyol que no havia d'estar allà. No, perquè l'exèrcit a sobre i tal, i aquí, que em serà molt respectable. Vale? És a dir, però després el que no pots fer és demanar que el Ministeri de Defensa
et protegeixi.
Enviï les naus a protegir-te. Escolti, el que dèiem abans de la consistència del missatge. Escolti, o hi ets o no hi ets. I jo no sóc pro-exèrcit, eh? Ho dic que quedi claret, que jo no sóc pro-exèrcit.
Sí.
Però, és a dir, que queda molt bé anar allà, i després figurar i anar remenant la cua.
Estar als mitjans de comunicació,
correcte,
que se'n parli constantment. No?
Però penseu que hi ha 500 persones i només se sent a la Thunberg, no, perquè no parla.
No parla.
I
no,
se sent a la de Colau. I poca cosa. O sigui, llavors, aquí estem servint. Tot això, en el final, jo... La base la puc entendre, és a dir, molt bé, anem a fer un acte de provocació per posar una altra vegada sobre la taula el que està fent Israel, com si no ho sabéssim, perquè és clar, si fos una cosa que ha estat tapada, diria, i ha estat tapada en molts aspectes, perquè evidentment ni els periodistes poden entrar, n'han matat uns quants, i la informació que surt és la que surt, m'entens? La majoria de periodistes que poden parlar no estan a dintre del cacau, val? Llavors, evidentment és una guerra, és una guerra a la qual només hi ha un que té armes i l'altre que fa el que pot, jo ja no entro en el fet de si Israel té o no té raó. Vull dir, jo crec que jo estic convençut que es van deixar atacar. És el tema de les Torres Bessones. És a dir, buscaven un casus belli per poder entrar a sac, perquè la idea és seguir-se expandint i intentar acabar dominant tot el territori. Val? Bueno, quan parles de crear dos estats, se'ls hi posen els pèls de punta, que al final és el que es hagués tingut que fer d'origen. Però en els palestins ningú els hi va donar cap mena ni d'opció, o sigui, no comptaven. Comptaven que allà hi havia quatre pastors de cabres i, per tant, si anaven allà una gent no els hi farien cap nosa. No? Llavors, jo, sota el meu punt de vista, penso que la reacció d'Israel és desaforada. I el que està fent en aquests moments és terrorífic. És a dir, deixar que la gent es mori de gana, que em perdonin. I tenint els camions carregats a... Ara, tota aquesta panda que han agafat els velers i han fet una travessia per al Mediterrani i tot plegat, què s'esperaven que passaria?
Doncs el que ha passat.
El que ha passat.
No? El que està passant.
Els portaran doncs... en una presó dos o tres dies, no els tocaran, això sí que és veritat, no els tocaran. Això són guardaran de prou.
Ens deia el Villarroya, bueno, també va començar a fer el número el José Andrés, el famós cuiner, que també el van detenir.
El van treure.
I al cap de tres dies ja estava, o menys, estava al carrer.
No el tocaran i, a més, els repatriaran.
Sí, home, clar.
I, bueno, què ha passat, home, que han sortit al diari uns quants dies i a la televisió.
I l'Ada Colau, això li servirà per igual
tornar-se a presentar.
És que no té cap altre sentit.
Sí, però aquí jo vull afegir, ja com avui m'he empastifat prou, que no passa res. Ara obrim el meló de la ONU. La ONU, que també... bueno, no diré realment el que em penso, perquè igual sí que fotríem fora del país, és una altra conya marinera. Sí, és a dir, en el moment que tu tens allà un organisme que se n'hauria d'encarregar d'una sèrie de coses, i està clar que des de l'origen no ho ha fet, perquè tens el veto americà, el veto rus, el veto xinès i tal, vol dir que al final, si us hi fixeu, tots els conflictes del món mai tenen solució. Perquè sempre hi ha una part implicada que dona el veto. Veta la situació, tu, no passa res. No? I després l'altra va de Premi Nobel de la Paz, com és el Trump. No? Jo he arreglat 100 guerres.
Sí.
Sin comentar. Però si al final és tu el que estàs evitant, d'alguna manera, que realment es pugui actuar contra Israel, perquè aconsegueixo amb el que dius tu. És a dir, primera que crec que el millor servei d'intel·ligència del món, no em crec que no sigui capaç de preveure
que 100
tios s'entreien allà a cuchillo. Home, això ho tinc claríssim. Però és l'excusa perfecta de dir, ara ens arromanguem. L'exemple és l'atac...
Pearl Harbor.
L'exemple és el que va passar a Qatar fa 10 dies, que van bombardejar els negociadors. I això ho portàvem planificat feia més d'un any. Exemple simple. Si estàs parlant amb un tio, sabent que li volaràs el cap si pots. Sí. Bueno, aquest és el seu concepte. Però és que ningú està fotent res. Aleshores, el que hauria de fer la ONU, teòricament, no ho fa. I aleshores apareixen, amb tot el carinyo, gent que jo crec que estan manipulats, pobrets, perquè d'aquesta flotilla pot estar molt bé, però n'hi ha 4 o 5 que són els que tenen interessos reals a la flotilla, i una és l'Ada Colau. I després el que passa és que ella segurament sortirà bé a la foto, però igual a un pobre desgraciat...
Li fotran un tret.
Li fotran un tret o rebrà. I aquest pobre desgraciat quedarà en el limbo.
Sí. O li ensorraran el barco.
O li ensorraran el vaixell.
Perquè els barcos són...
Correcte, són propis.
Sí, que m'entens.
Ens deia el Villarroya, el programa amb la Candela, ens deia que hi ha imatges, vídeos que s'han publicat per les xarxes, que això de la flotilla, a banda de ser una conya marinera i tal, doncs es veu a la gent ballant, saltant, brincant i fotent, diguem-ne...
vols més patètic que n'hi ha tots uns quants que estan en diferents ports de la Mediterrània intentant reparar els barcos per continuar. O sigui, tu tens un barco amb el qual t'atreveixes a anar des de Barcelona fins a Palestina i el barco no li funciona el motor, o no li... És a més, són velers, que els velers normalment tenen molt poca història. És a dir, sí, per sort o per desgast, ja entenc.
Per això.
Vull dir, aviam, no sé, és tot tan agafat pels pèls que dius quina mena de gent hi ha anat. Avui han penjat una quantitat de gent
pijos.
Que s'han penjat dient que si veieu aquest vídeo és que ja m'han agafat, que no sé què, no sé quant. No sé. No veig que serveixi per res, sobretot per als gasians, no crec que serveixi per res. I el conflicte no té una solució, perquè és clar, Israel el que pretén evidentment és fotre'ls al mar, i això no ho aconseguirà.
Sí, però això té l'origen en el 65,
sí,
que és quan es decideix separar l'estat o constituir l'estat d'Israel.
El primer problema és el 48,
sí,
quan els inglesos decideixen que portaran els jueus en allà per compensar-los per el tema dels alemanys. Imagina't que ens els haguessin portat a Catalunya.
Sí. Sí, però, escolta,
imagina't que haguessin decidit que el lloc adequat era Catalunya.
Bueno, però això els anglesos ho han fotut tota la vida.
Bueno, sí, clar.
Però, sí, però sí. Hi ha un llibre que és molt bo, que es diu Dispara, jo estic mort, o jo sóc mort, que parla de lo que és el tema jueu des de just abans de la revolució soviètica, com d'allà són uns dels que ajuden a la revolució i després els foten fora, es comencen a moure tots a lo que era l'origen de l'estat d'Israel, que és la zona de Palestina, conviuen collonudament bé, conviuen uns i els altres, perquè a més són dos perfils de molt diferents, diguem-ne, un és més el corrito i l'altre és el més el llest, no posaré qualificatiu de cap dels dos costats, i el 48, quan Gran Bretanya, són uns catxondos, decideixen que fotran el camp d'allà i li prometen a cadascú el mateix.
Molt anglès.
Molt anglès, sí, això.
Molt anglès, sí.
I quan surten t'han deixat la tifa allà, l'empastifada allà. I aleshores això arriba a l'ONU, que llaman, les Nacions Unides, que pinten a que pinten, es foten a votar sense tenir ni punyetera idea realment el problema que hi ha allà, i quan constitueixen els dos estats és quan es lia el pollo. Perquè fins ara, això que era casa meva i compartíem i fèiem, o no era casa de cap, ara resulta que tu ja no hi pots entrar o jo ja no hi puc entrar. Escolti. A mi ara vostè no m'expliqui que on jo estic vivint aquí, o a Barcelona, o a casa meva, que l'he pagat religiosament o me l'he construït religiosament, fa 200 anys, o fa 500, o fa 1.000, allí vivia la tribu de Canaan i és meu. Escolti. Amb tot el carinyo, si anem tirant això enrere, tot Sud-amèrica passa a ser en mans de qui està, Nord-amèrica passa a ser en mans de qui està, i Espanya i Eita, encara serem tots romans, no? I vindran aquí les cortes romanes. Aquest és el problema, que com ningú té aquesta visió de lo que realment podia passar, perquè qui la podia tenir, anglesos, són el que són, ha passat tot el que ha passat. I ara això, i aquest llibre ho explica molt bé, perquè fa tots els períodes, i és dos famílies, i quan es coneixen, com arriben, com s'ajuden i tal, hi ha un moment en què les dues, amics de tota la vida, un és musulmà i un és àrab i l'altre és jueu, tio, i tota la vida s'han ajudat i han tingut problemes i s'han deixat calés i tal, pues acaben atrets.
Ja. És una...
I no hi ha solució.
És una,
perquè hauria de ser una solució salomònica i els jueus tenen molta força i es defensaran molt i molt.
Però jo vaig a un altre punt. I
dir una cosa, i per altra banda els palestins no tenen molt d'apoi de recolzament.
Però una altra cosa.
Ni els àrabs rics...
Ah, no, tampoc.
Sí, sí.
Ja, bueno, perquè amb la guerra dels 6 dies van sortir escalfats tots.
Bueno, clar.
Aquesta és l'altra. Però jo vaig a un altre punt. Tu ara imagina't que tu ara ets palestí o gazerí o el que tu vulguis, i t'han pelat a la teva família.
No té cura.
Correcte.
No té cura, això.
Dir, a mi que ara em vingui algú i em digui...
El que està passant ara, això durarà... són 100 anys més de trifulques. Perquè a part són gent que són venjatius, són orgullosos de les dues bandes. I tenen una memòria d'elefant, perquè els jueus tenen una memòria d'elefant, i honradament els han matxacat a l'ullar de tota la història. M'entens? Sí. I llavors, clar, vull dir, és un ressentiment molt complex. No? Jo penso que el que està passant ara, ni fent el sistema dels dos estats, no funcionarà. Ha de desaparèixer
un dels dos.
Bueno, la culpa és de Déu.
Sí.
Que els hi va dir la tierra prometida cap allà i...
Bueno, cada un li va dir... cada déu d'un li va dir...
Però, bueno, que és injust que els palestins, diguem-ne, que estaven a casa seva, els estiguin matxacant de la mateixa.
No, que durant molts anys, d'alguna manera, més o menys convisquien.
I durant l'època dura, és a dir, quan acaba la Segona Guerra Mundial, que hi ha la famosa dies, però hi van tots cap allà, aquell primer període no hi ha conflicte com el que hi ha ara, ni de bon tros.
No, que va.
I en canvi, fia-hi tu, com un cop han entrat els occidentals, amb tota la seva solució collonut.
No, i per l'altra banda pensa que també el tema de la islamització també ha sigut un altre hàndicap, no? Sí, vull dir, perquè en realitat l'Hezbollah o aquesta gent tenen a sobre una ideologia, doncs aquests fan la Guerra Santa.
Sí.
I que això no ens ho traiem del cap. No?
Sense, bueno, és que això també és el que va venint cap aquí,
Els fanatismes, clar.
El fanatisme religiós, a més, és terrible i ha provocat moltíssimes guerres. Bueno, hem de plegar. Ahir el Mangot va veure el Barça. Cosa estranya, perquè no li agrada massa el futbol, sí, no vaig, és massa vaig, aficionat.
Vaig veure fins al minut 70 o així. O sigui, em vaig perdre la final i ja em va anar bé.
Ja et va anar
vaig
bé
anar a dormir tranquil.
Ja et va anar bé perquè...
Em vaig divertir.
Sí,
va ser estar, un partit d'aquells que realment anaven d'una banda a l'altra. Havien acabat rebentats tots, vull dir.
Va agradar a tu també, Enric.
Passa que és el que dic. Crec que el PSG està mínim un esglau per damunt, segur. Va portar el partit on li va interessar i a la segona part físicament els va destrossar.
Sí, la segona part va ser realment extraordinària.
És que eren màquines tots, sí.
Bueno, és el campió d'Europa, actual campió d'Europa, i a més, dic una cosa, si la cosa continua igual, jo ja m'inclino per dir que ho tornarà a ser.
Té números. El passa que penseu que avui ho deia el Golobar, Joan Golobar, exfutbolista de l'Espanyol, analista del futbol, i avui deia, no? Diu, clar, diu, la definició del futbol total avui en dia, no? El que es parla de futbol total, ara te l'està donant el PSG amb jugadors com el Hakimi, com el Neves, que és el que marca el segon gol. Vull dir,
el Nuno és brutal.
Molt bo. Sí, però diu, clar, diu, tios que són capaços de, dins del caos, saber el que fan. No?
Ja. Sí, totalment d'acord. Enric Sorribas, moltes gràcies.
A vosaltres.
Josep Maria Mangot, moltíssimes gràcies, un plaer com sempre.
A vosaltres per donar-nos
que la gent que ens ha escoltat ho hagin passat tan bé com nosaltres, ho hem passat aquí, i nosaltres que tornarem amb nous contatulis demà a la tertúlia d'avui, de les pilotes, sí, perquè hem parlat de pilotes, sí.